Hola, bona nit, amics i amigues. Estem a punt d'entrar en la festa de la Sagrada Família dins l'octava de Nadal. És un dia important per als cristians que volem contemplar dins la celebració de les festes nadalenques el que és l'essència i la imatge del misteri. Jesús, Maria i Josep formant una família. És, d'altra banda, la icona principal dels nostres pessebres, aquests que tenim a casa o que veiem en una entitat bancària, fins i tot, o en una associació o pel carrer, aquests pessebres públics que també són una part del paisatge urbà o rural. Quan els savis se n'hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo». Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare, se'n va anar cap a Egipte i s'hi quedà fins a la mort d'Herodes. Així es va complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «D'Egipte he cridat el meu fill». Després de la mort d'Herodes, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep, a Egipte, i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país d'Israel, que ja són morts els qui volien matar l'infant». Josep es llevà, prengué el nen i la seva mare i va tornar al país d'Israel. Però quan va sentir a dir que Arquelau regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué por d'anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de Galilea i se n'anà a viure en un poble anomenat Natzaret. Així es va complir allò que havien anunciat els profetes: li diran Natzaré. Us parla Ignasi Miranda. A les vies de so tenim el Toni Huguet. Obrim el nostre diàleg cap a la mitjanit parlant de família. Ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor, que són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Enric i Montse, bona nit i bon Nadal.
Bona nit i bon Nadal.
Molt bona nit.
Avui ens preguntem si les famílies que formem nosaltres, cadascú dels qui som aquí a Ràdio Estel i els qui ens escolten des d'allà on sigui, si són famílies felices, d'alguna manera.
Ignasi, abans de començar parlant de la Sagrada Família, avui és el Dia dels Sants Innocents i ens han donat una notícia. Diu que el proper Gamper de l'any que ve jugar al camp del Barça al San Lorenzo del Magro.
De l'Argentina, de Buenos Aires.
Sí, sí. I diu que han convidat el Sant Pare Francesc a venir a la llotja.
Vindrà, encara que vagi de blanc?
Esperem que vingui.
Doncs molt bé, queda dita la notícia dels Sants Innocents.
Avui és el dia dels Sants Innocents.
Molt bé.
I ara anem per la que hem vingut nosaltres, que és
el motiu principal.
Sí, que és el parlar del Dia de la Sagrada Família. A veure, nosaltres com a equips de matrimonis de la Mare de Déu, una de les coses que ens agrada formar són famílies. I a partir d'aquí és la nostra gran festa, el Dia de la Sagrada Família. Aquest pessebre amb la Mare de Déu, Sant Josep, el nen Jesús. I nosaltres potser som el bou i la mula. Vull dir que volem estar al costat d'ells, encara que siguem el bou i la mula.
Seguint, traient reflexions del llibre del pare Armengol, Lluís Armengol, doncs ell ens pregunta com s'aconsegueix que una família sigui feliç, i diu, bàsicament, el que fa falta és que tots els membres de la família s'estimin i se sentin estimats. I aleshores això és el que s'ha de procurar amb tota família, no? Que pares i fills amb pares, i amb avis, i amb tiets, i amb cosins, que ens sentim estimats els uns als altres. I després també que no ens sentim ni enganyats ni traïts, perquè si et sents enganyat o traït, aleshores ja comences a tenir una mica de recels i de recances, i el que ha de prevaldre per sobre tot és l'estimació. Aleshores, tenir aquesta cosa de que si et sents enganyat, poder-ho dir i poder, doncs, tenir una conversa serena per dir: no, ep, no et sentis enganyat, perquè o hi ha un malentès o així. I és el que hem de procurar entre tots.
I una altra de les coses dintre la família és que tothom es pugui mostrar sense caretes, no? O sigui, que tingui la plena seguretat de que sigui acceptat tal com és, que no s'hagi de posar una careta al davant per demostrar que està feliç o que està alegre o que és d'aquests o que és de l'altre. Vull dir, la família estem per acceptar-nos tal com som nosaltres i el del nostre costat. I a partir d'aquí, xicots, aguantar-se.
Doncs queda clar que la vida, a la vida no tots són flors i violes i a la família tampoc. Avui que som convidats els cristians a mirar aquella família de Natzaret, doncs també hem de pensar en la nostra família. Efectivament, avui hem partit, que no ho hem dit abans, del capítol segon de l'Evangeli de Mateu, que és el que es proclamarà a la litúrgia catòlica demà, festa de la Sagrada Família, i també d'un text que, com ha dit la Montse, és del pare Lluís Armengol, aquest jesuïta que tant ens va instruir amb els seus escrits profuns i reflexius.
Nosaltres, ara avui, per acabar, com que estem a l'octava de Nadal, ens agradaria acabar amb un poema de Nadal. Quan érem petits, després del dinar de Nadal, ens posàvem a sobre la cadira i dèiem la dècima de Nadal. I ara nosaltres anem a llegir un poema d'en Guillem Villalmanzo, de Badalona, que ell cada any escrivia un poema de Nadal, a part d'altres poemes. Passem a llegir. El títol és Cada dia és Nadal. De què serveix recordar la vinguda entre els humans d'un Déu que ens vol com germans si no sabem estimar?
On és tota l'alegria i el goig d'aquesta gran nit? No s'estima sols un dia. Déu és amor infinit.
El tenim sempre al costat, però no el sabem descobrir. I esperem torni a venir el rei de l'eternitat.
Tot l'any és temps d'estimar, no un sol dia, com molts fem, i que sovint oblidem i hem de tornar a començar.
Enguany tinguem-ho present, ja que no té per què ser igual, que cada dia és Nadal i cada Nadal diferent.
Gràcies, Montse Teixidor i Enric Garí. Bon Nadal, bon any 2014 i fins la propera.
Igualment.
Que tinguem un bon dia a la Sagrada Família i un bon any.
Adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni, la família i l'ètica de la vida. Diàlegs cap a la mitjanit.
L'ètica de la vida és protagonista, com sempre, de la segona part en el nostre recorregut cap a la mitjanit en clima de diàleg. Ens acompanyen avui per parlar d'un missatge que el Papa Francesc va adreçar ara fa pocs mesos als participants en un encontre de ginecòlegs catòlics. Concretament va ser el 20 de setembre. El Sant Pare fa unes reflexions molt interessants que en aquest diumenge, podem dir, de balanç d'un any 2013 històric per a l'Església, amb l'elecció del nou Papa, podem reviure i recordar avui amb els nostres col·laboradors. Tenim amb nosaltres Isabel Viladomiu, que és psicòloga clínica. Hola, bona nit.
Bona nit.
I també Xavier Sobrevia, metge sacerdot i delegat diocesà de Pastoral de la Salut de Sant Feliu de Llobregat. Bona nit.
Molt bona nit.
Bé, amb la mirada posada també en aquesta reforma de la llei de l'avortament, veurem com acaba la cosa. El govern espanyol sembla que ara ja l'està afrontant i pendents del tràmit parlamentari, en propers programes en parlarem si els sembla bé, però avui ens centrem en aquestes paraules, en aquest missatge del Papa Francesc. Què va dir als ginecòlegs catòlics?
En contraposició a unes declaracions també, no?, que havien fet, com dient, i que és cert, l'Església no només es pot centrar en el tema de l'avortament, el tema dels anticonceptius, en el tema de l'homosexualitat, això ho havia dit el Papa en una entrevista feia pocs dies, abans d'aquestes altres declaracions, en què també diu molt clarament com el Magisteri de l'Església té una prioritat amb el tema de la defensa de la vida.
I llavors, bé, què diu el Papa, aleshores, en aquesta resposta?
Sí, va parlar als ginecòlegs catòlics, o sigui que és una professió i una especialitat molt concreta. Sí, bueno, sí. El Santo Padre los llama a ser defensores de la vida, ¿no? No a, bueno, tergiversar lo que es el sentido de la verdadera medicina, ¿no? Una medicina a servicio del hombre, no volviéndose contra el propio hombre. Quizá es el punto de inflexión, el primer punto de inflexión que hace el Santo Padre, ¿no?
És lamentable tenir que recordar això, ¿no? Però que el fi últim de l'acte mèdic sempre és la defensa i la promoció de la vida.
I en aquest cas la vida naixent, el ginecòleg,
sí,
i la vida
la más
de la dona, també, de la
mare. Efectivament. Por tanto, esta llamada tiene... Porque actualmente quizá lo que hacemos es no ayudar a restituir la salud, sino muchas veces adjudicarnos bajo todo lo que son derechos, pues dominios, dominios sobre la vida, dominios sobre los enfermos, toda una serie de actitudes ante la vida que no corresponden. Pero el Santo Padre no solo habla de cuál debe ser la actitud de los médicos, sino que también habla de lo que ya es en él característico, la cultura del descarte, lo que él llama las personas que no caben en nuestra sociedad, ¿no? Todas estas personas que son desechadas porque están enfermos, porque vienen en el momento que no interesa, porque decidimos sobre su vida, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues esta cultura del descarte, el Santo Padre lo ve que vulnera los derechos de las personas,
És molt interessant aquesta expressió, penso que és molt encertada.
No és tan dura com la de la cultura de la mort, que deies
el Pau Sabant.
I com, en certa manera, a ningú li agrada ser descartat, no? I, en certa manera, doncs, dius, bueno, pues, no podem fer això pues, per motius doncs, de malaltia, no?
Dice que esta cultura esclavice nuestras mentes, y es verdad, porque hacemos diagnósticos prenatales, buscamos el hijo sano, buscamos las perfecciones, que es una cultura la nuestra, que estamos en la cual la técnica nos está ofreciendo muchos instrumentos para que esta cultura del descarte triunfe, y es lo contrario de una cultura humanística.
Y el buscar al niño sano es algo muy bueno.
Efectivamente.
Qualsevol persona es cuidi i, en certa manera, que la dona embarassada doncs, especialment doncs, no fumi, no prengui alcohol, no faci conductes de risc que puguin posar en perill la salut o la vida inclús doncs, de la criatura que porta en si mateixa. Però, clar, fins a quin punt això ens pot permetre o legitimar inclús doncs, perquè puguem doncs, eliminar una vida. No?
És legítim voler tenir el fill sa, però no val tot.
És no sa, perquè clar, inclús ens trobem temes de bioètica a vegades de dones que han volgut tenir el fill amb alguna malaltia. Clar. El cas típic de les dues dones que, lesbianes que eren sordomudes i van voler tenir un fill sordomudo. Vull dir, hi ha situacions, cuidado, perquè que ens poden portar a manipular realment doncs, a una altra persona. No?
Això ens destapa una mica la ideologia del desig, no? O els corrents que només es basen en allò que vull, ho he de poder tenir. I que les coses naturals de la vida no és així.
Sí, la mentalidad, entonces, la nuestra mentalidad cristiana y de cualquier hombre razonable que observa la realidad y le da un valor, no es esta cultura del descarte, sino que es un sí decidido al apoyo de la vida. Hace unos días, fui a buscar a un nieto al colegio, y un nieto que todavía no habla, muy pequeño, pero que comparte, está en la clase, una niña, Julia. La Julia padeció un síndrome de Down y me impresionó muy, pero de una forma muy grata, ver cómo estos dos niños se relacionaban a través de gestos, diciéndose adiós con cariño, etcétera, con una naturalidad extraordinaria. Fue como un regalo poder ver a este nieto y aceptando a esta otra persona. Pues es esto quizá la esencia, ¿no?, de lo que queremos transmitir con el respeto cristiano hacia la vida.
Demà és el dia de la Sagrada Família, en l'octava de Nadal. Aquest diumenge potser podem acabar recapitulant una mica o amb alguna conclusió o amb alguna altra frase del Papa.
Bueno, el Papa també aplica el que haurem escoltat altres vegades, perquè convé a vegades també recordar-ho, no?, que com en els més dèbils hi ha el rostre de Crist, no? I el nen no nascut, i doncs allà hi ha el rostre de Crist, no? I que abans de néixer, després de poc d'haver nascut, doncs Jesús va sentir el rebuig del món també, no? I certament hi ha un paral·lelisme ara que ve, bueno, que estem en aquestes dates de Nadal i tot això, doncs, que dius, que per poder-nos fer pensar, no quedar-nos només amb el folklore.
Ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Bones festes de Nadal i que tinguin bon any 2014. Fins
moltíssimes
la
gràcies, igualment.
Moltes gràcies, esperem.
A vosaltres, amics oients, us esperem el proper dissabte ja en el 2014. Que tingueu una bona sortida i una millor entrada d'any. I que també que gaudiu en família de la festa de demà, molt important, la Diada de la Sagrada Família en l'octava de Nadal. Bona nit.
Diàlegs cap a la mitjanit. Un contacte amb la vida i la família. RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.